Vas a escoltar Un día perfecte a la UPB Radio.
Que estamos saliendo del Banco de España, ha sido una experiencia bastante bonita. Lo tienen todo muy, muy bonito, con su mesita y centro de mesa. Y he venido a cambiar el billete este destrozado que ya has visto, que quedaba, a ver, más del 50%. Dicen que si queda más del 50% te lo cambian. Y solamente había un cuadradito, digamos un tercio, que faltaba. Porque mi inquilino, la persona que vive en mi casa y que pierde monedas y billetes y de todo por ahí, que, a ver, que está bien encontrarte moneditas y billetes cuando se los deja en los bolsillos y lava la ropa, que eso casi nunca ocurre. Pero bueno, cuando ocurre, hay billetes que se trituran y luego él lo tenía ahí en la cartera, todo destrozado, y ya se le iba destrozando cada vez más, y como él es así de dejado, dijo, ah, no quiero este billete, toma. Y como vio que yo tenía mucho cuidado y lo iba a guardar, dijo, no, y lo rompió más. Y yo le hice creer que lo quería para mis collages, pero no, yo lo he pegado, lo he tratado con cuidado, lo he sanado y he venido al banco con cita previa para que me lo cambiaran. Cuando yo me aparecí por el CaixaBank, porque me pillaba de paso, con ese billete triturado, me dijeron, más te va a costar ir al Banco de España que el billete en sí mismo.
Pues no.
Y se rieron en mi cara, pero no porque he venido andando una mañana que he tenido libre.
Yo he sido de personal, se han reído de ti.
Ya, pero 5 euros son 5 euros.
Nada, me has hecho un minuto y medio, no ha sido más.
Exacto, y en época de crisis, un billete de 5 euros roto, que te den uno limpiecito, pues te sirve para ahora, mira, desayunamos, almorzamos y lo que sea, ¿no?
Abore dos mensajes recibidos.
Oye, dime dónde puedo escuchar tu programa. Mis amigos quieren oírme. Si me puedes decir el minuto exacto donde salgo yo, mejor. Así no tienen que escucharlo todo. Gracias.
Madre.
Me llamo Álvaro Gómez Pantoja. Soy estudiante, me dedico a la pintura y a la ilustración y vivo en Valencia.
Me suelo definir como pintor e ilustrador, porque la palabra artista siempre me ha parecido un poco pretenciosa. Me parece un concepto que tienen que usar los demás para referirse a ti, más que sea un adjetivo para definirte a ti mismo. Bueno, yo siempre he estado dibujando desde que era pequeño. Siempre dibujaba cosas que me interesaban relacionadas con el mundo de la animación o del cómic. Y bueno, lo hacía de manera un poco como un hobby y nunca me había planteado el poder vivir de algo parecido. Y con el tiempo, pues con 16, 17 años empecé a pintar, que nunca había pintado porque siempre había estado enfocado en el dibujo, y empecé a combinar también un poco estas dos disciplinas, ¿no? La pintura y el dibujo para crear obras un poco más complejas. Y cuando acabé el colegio decidí estudiar Bellas Artes y estuve 4 años que estuve experimentando bastante con diferentes técnicas hasta que encontré pues un estilo propio, y actualmente sigo estudiando, estoy estudiando un máster relacionado con el mundo del arte. Bueno, mi obra es completamente figurativa, sí que tuve una época cuando empecé a estudiar la carrera que sí que me interesó bastante el abstracto relacionado con las formas geométricas, pero rápidamente lo abandoné porque descubrí el expresionismo alemán, la nueva objetividad y a una serie de artistas que me parecieron absolutamente increíbles, y la verdad es que pasé gran parte de la carrera intentando emularlos a ellos con un lenguaje propio, pero obviamente siempre muy, muy relacionado con esta estética. Es una obra dedicada a la representación del ser humano, digamos, en todas sus variantes, en toda su diversidad, en toda su complejidad, desde diferentes puntos de vista, desde diferentes lugares del mundo, desde diferentes escenarios, siempre apelando a la expresión de los rostros para generar esa empatía, ¿no? Apelar a lo más primario, que es tu propia identificación como ser humano con otro a través de una expresión humana. A nivel pictórico, como he mencionado, con gran influencia del expresionismo, estos personajes, estos rostros tienden a deformarse y a manipularse para crear una expresión más exagerada y de alguna manera siempre con un cierto tono pesimista o lóbrego que muchas veces es intencionado y otras veces no es más que una consecuencia de esta propia deformación, pero que sí que genera una cierta apelación a esas emociones y lo crea más intenso. Esto no lo he inventado yo, esto se inventó a principios del siglo XX y a mí siempre me ha resultado muy interesante cómo la deformación puede llegar a generar sentimientos tan confusos y tan concretos al mismo tiempo. Yo para mis trabajos suelo inspirarme bastante en fotografías de algunos fotógrafos muy famosos, antiguos, que trabajan mucho el tema de la composición, las luces, que es algo que a mí me interesa mucho porque mi obra, a pesar de ser bastante emocional, yo soy muy formal a la hora de trabajar y creo que es más importante el cómo se lleva a cabo una imagen que el que está representando esa imagen. La verdad es que suelo trabajar todos los formatos, desde lienzo, tabla, papel. La verdad es que no me pongo límites en ese sentido. Sí que es verdad que lo que más suelo trabajar es el papel acuarelable, normalmente en formato A3, que es donde más cómodo me siento, porque me parece que las dimensiones son idóneas para el tipo de trabajo que yo hago. En cuanto a la paleta de colores, la verdad es que no tengo unos colores concretos que suelo utilizar. La verdad es que me muevo en todo tipo de gamas, de tonos, y es algo que va más bien determinado por la imagen concreta que estoy desarrollando, más que por cualquier otro concepto. Yo suelo trabajar para particulares, son clientes que me encuentran a través de redes sociales, también algunos conocidos que saben, me conocen, saben lo que hago, les gusta y me piden algún encargo o alguna obra ya hecha. Tengo algunas revistas que me han publicado, aquí en España Revistarte, también Gimon, que es una plataforma internacional que comparte trabajos de artista. Y bueno, últimamente también una galería de arte online que se llama Ziwart, que comparte mis trabajos periódicamente en redes sociales y en su web. Próximamente estaré exponiendo en la Feria de Arte Artist 360, que se celebra en Madrid del 23 al 27 de febrero. Y allí estaré yo presencialmente exponiendo mi obra en directo. Y el resto del tiempo, pues a través de redes sociales. Mi Instagram es alvaropanto8. Y si cualquier consulta que queráis hacerme por email, por WhatsApp, estoy abierto a hacer encargos y a vender mi obra.
El otro día estaba en el súper y era el tercero en la cola, ¿vale? Y delante de mí habían dos, evidentemente. Y detrás de mí había un señor que llevaba una botella de coñac y unas rosquilletas. Y me dijo, disculpa, ¿puedo pasar? Es que solo llevo dos objetos. A mí eso, la verdad es que me enerva. Es como decir que vas a un restaurante y decir, oiga, póngame a mí antes la comida que yo tengo más hambre. Y yo digo, no, no es ético. Dice, hay una cola y la cola tiene una
¿Tú
función.
cuántas cosas llevabas?
Yo llevaba ocho.
Ah, vale, entonces me parece un poco jeta del
Vale, y
señor.
ahora analiza esta situación. Si yo le digo que sí y me adelanta, que es lo que hizo, preguntó a las otras personas, a las otras mujeres.
Ah.
Imagina, y si le dicen que no, ¿qué hago? ¿Se tiene que volver detrás de mí?
Ya, no, no.
¿O el único tonto de la cola soy yo?
El único tonto de la cola eres tú. No, a ver, pero es que eso cambia en función de la situación. No siempre una persona que lleva un producto o dos como mucho está haciendo mal si es que se cola un poco, porque si los de delante llevan 80.000 productos de estos carritos llenos que han hecho la compra para el mes y él solo lleva una cosa, es una mierda que se tenga que esperar porque lo van a retrasar porque otros
Porque,
idiotas están haciendo una compra para un mes y él
¿y
debería
si
haber
por
una.
ejemplo?
¿Por qué crees que existe la cola
Bueno, pero
rápida?
era un súper que solo
La
tenía
cola
una.
rápida existe para eso, para la gente que lleva productos de una sola cantidad, dos, como mucho, dos productos. Para eso, porque no es justo que estén esperando a
Pero
gente que se la
justo,
compra para un
oye,
mes.
yo también estoy esperando otras cosas en la vida y nunca llegan, quiero decir.
Tiene que haber una cola para gente que lleva una sola cosa.
Y tú.
Porque si no, están atascando al resto.
Y tú,
O sea, cuando llevas dos productos, dices... Oye,
yo no pido, simplemente me pongo nerviosa, veo si abren otra cola... No, veo si abren otra cola, veo así como de a ver si viene otra persona, porque de normal, cuando pasa eso, viene otra chica, otra caja y te abren otra cola.
Imagínate que lleva un producto y es de estos que necesitan un seguro, un no sé qué. Ah, pero es que solo llevaba un producto. Ya no se trata de la cantidad.
¿Cómo que seguro?
Pues a lo mejor te compras un teléfono móvil y te hacen un seguro.
Ya, eso es, ya estás buscando cosas muy rebuscadas. De normal no pasa eso en un supermercado. Y te van a comprar un móvil con seguro, ¿qué dices? En un supermercado. ¿Estás rizando el rizo?
Vamos, que tienes hambre.
Sí. Estas cestas te las puedes comprar por 15 euros, con gastos de envío incluido, de mimbre. Para tus materiales de tejer viene muy bien, son muy bonitas. Yo quería eso para mis lanas y mis agujas de tejer. Pues no sé por qué, o sea, tengo la imagen de que estas cestas van relacionadas a eso y me gustaría ponerlas ahí todas juntas. Pues... si las compras por internet, porque es el único sitio donde he encontrado, de segunda mano no las he encontrado, sino en tiendas. Pero yo lo primero que he visto es Wallapop o Vinted, y no está, nadie usa. O sea que esto es muy vintage, real vintage, porque nadie quiere estas de mimbre para poner sus cosas de tejer. Y las encuentras por 15 euros con envío incluido. Pero yo he venido aquí a las tiendas, esta es la calle... Músico Pedro. Bueno. Y aquí están todas las cestas de mimbre, las tiendas de cestas de mimbre. La primera nos han dicho que no tienen con tapa y nos han enviado a la otra, que parece que se conocen, ¿no? Y se apoyan entre ellos. Sí. Y yo a la mujer le he enseñado la foto que tenía de la captura de internet y le he dicho, mira, es esta la que quiero. Y ella se ha dado cuenta que en internet está. Y le he dicho, sí, me ha dicho que valía 22 y pico. Y yo le he dicho, en internet están a 15, 17 euros. Y yo ya sabía que me iba a costar más caro. Y no le he pedido ninguna rebaja. Le he dicho yo misma que prefiero comprársela a ella,
bien,
aunque
María,
sea más caro.
Ahí.
Y ella se ha emocionado, me ha hecho un descuento de un euro y me ha dicho que me agradece muchísimo que apoye los negocios locales y que lo necesitan bastante, me ha dicho, que se les apoye de esta forma. Y creo que está muy bien haber pagado 4 o 5 euros más,
que son los que te habías ganado antes, si lo piensas.
Sí, porque claro, o sea, las cosas te caen así, te caen de la nada y tú las retribuyes para que te vuelvan a suceder. Es como un bucle infinito de gracias y devolveres.
Bueno, tú sabes, pero, lo que estaría bien también, ¿qué? Apoyar a las radios locales. Como
apoyar a las radios locales, a los negocios locales, a las pequeñas cosas, sí. A todo lo pequeño hay que apoyar, sí. No a los grandes.
L'obra de Roger Olmos la vaig conèixer arrel de que un amic meu, el també il·lustrador Carlos Corredera, va assistir fa poques setmanes a una conferència, a una xerrada que Roger va donar així a la ciutat de València. Carlos se'n va parlar molt bé de la seva obra, em va dir que, sobretot en ella destacaven l'activisme animal, l'ètica i la conscienciació social sobre el respecte i la cura a la natura que ens envolta. Hola, Roger, moltes gràcies per estar este matí així, a un dia perfecte, en la UPB Ràdio, l'emissora de la Universitat Politècnica de València.
Hola, Eduard, tot un plaer. Tot un plaer estar aquí.
Bé, Roger, pràcticament tot el que he estat veient estos dies en entrevistes que he anat preparant sobre, bueno, que he vist sobre tu i preparant un poc sobre l'entrevista d'avui, he vist que més o menys tot el món acabem parlant sobre el teu activisme i el teu veganisme, més que de la teva obra, diguem un poc més parlant de la tècnica. Et molesta que al final estigui un poc simplificat i acabem tots traient d'aquest titular?
Si em molesta que el titular sigui sempre l'activisme.
Exacte, sí.
No és que em molesti. O sigui, d'alguna manera he destacat, sobretot entre el públic, per aquest intent de visibilitzar aquesta situació amb els animals, amb els llibres, però, bueno, a mi de vegades quan m'escriuen per Instagram, per les xarxes o així, que em subratllin, per exemple, que soy el que llevo la bandera d'esto, això sí que em fa un poco de por, perquè no. Jo fer llibres, dono veu perquè tinc aquesta eina, però no soy el que lleva la bandera, nada d'això. Però no, o sigui, ja està bé que se'm reconegui per aquesta faceta de llibres.
Ja bueno. Saps que la premsa o els periodistes sempre intenten no simplificar-ho tot perquè arribi d'una manera més directa, i al final el que passa és que se perden matisos com es perden la teva obra, no?
Sí, però bueno, suposo que la gent que veu els llibres, perquè de llibres a nivell activisme hi ha 5 o 6, i a darrere hi ha uns 90, 90 i pico més, que no tenen res a veure amb això. Però bueno, la gent ja en coneix per això i bueno, ja m'està bé també. No em treu el son.
Un dels llibres més coneguts, que és absolutament tot teu, que és 100% teu, és el llibre Sin Palabras, Sense Paraules, no? És un llibre on tractes molt este tema, no? Comenta'ns un poc.
Sí, Sin Palabras va ser el primer que vaig fer, que va ser arrel d'una conversa amb la companya, que per què no feia un llibre sobre aquestes temàtiques, per què no tiro per aquí, i explicava jo. I llavors, perquè vèiem, per exemple, que en el món de l'activisme hi ha... Veus molta informació en documentals, veus gent al carrer aguantant fotos, veus vídeos, i són tots molt, molt bèsties, perquè és una situació molt bèstia. I jo que toco molt la il·lustració infantil juvenil, doncs mira, vam pensar una manera d'apropar aquest silenci als nanos, ¿vale? Però d'una manera que no sigui tan traumàtica com unes fotos que hòstia, són molt bèsties. Llavors, d'aquí va sortir la idea de fer Sin Palabras. Vaig parlar amb la meva editora... A Itàlia, que teníem aquesta idea de fer junt amb l'associació de la Fundació Fada, perquè ells també ells tenen llibres i els venen, i tot el que es guanya és per la Fundació, són pels seus projectes. I a la meva editora d'Itàlia li va encantar la idea, i sí, adelante, i vaig anar a cap, i d'això va això. És una mica la meva història de com vaig transformar-me dins del veganisme, com vaig deixar de consumir productes animals, i explicar d'una manera perquè els nens ho entenguin, perquè ells acabin d'acabar la història del que està succeint en les imatges que et poso, o per pares que vulguin ensenyar o dir el perquè de certes coses no fan els seus fills sense destruir-los el cervell, no? Amb imatges turculentes.
Este llibre crec que vas col·laborar en la Fundació FADA, no?
Sí, col·laboro amb ells a nivell de que la Jenny, per exemple, que ja no anava treballant allà, ella em va posar en contacte amb la primatòlica, com la Jean Goodall, per exemple. Mm. Va aconseguir que li rebés un exemplar, que veiés i que fes un petit colofó. També Coetzee, que és Premi Nobel, i també bastant activista, li van fer arribar un exemplar, li va encantar i em va fer un petit escrit a darrere, també. I llavors la Fundació té com no sé quants llibres d'aquests i un altre títol també que és Amigos, que també va de la mateixa vaina, i ho tenen ells, però sí.
El tema també d'Amigos, crec que és un tema... En tractes també amb un poc ironia el tema dels tiquets i els animals, no? Crec que la mare li regala a la seva filla un llibre on parlen d'animalets i els mateixos animalets són els que estan per a sopar, no? Com aquell que diu, no? Per la nit.
Sí, és que el Sense Paraules al principi el anava fent col·laboració una periodista, el que havia dit, és que tinc un problema amb els noms, que se m'oblien sempre. Una periodista... me va matar quan escuché esto. Però, després me vendrà quan cuelgue. Ella anava a escriure, però per problemes de temps i tot això, pues no va fer, jo ho vaig acabar fent jo sola. I ella, parlant amb una conversa amb ella en un bar a Madrid, em va dir que ella es va sentir traïcionada en el moment de que es va enterar de que tot aquell amor, tot aquelles joguines que té, que li compraven a seus pares, totes aquelles coses, pues després es donava compte de que els seus pares no li feien menjar. És com mantenim aquest amor innat que tenen els nens amb els animals, no? Un nen flipa amb un conillet, amb un gosset, sí. No sé què... Però luego igual no sabe que no, aquell animal tipo Peppa Pig que està ell jugant i que té el nino al llit, se l'està fotent en forma de Sant Jacob.
No n'hi ha un lligam, i és evident que n'hi ha un lligam entre aquestes coses. El tema del veganisme, com has dit, dius que tu vares començar arrel de veure un documental que es diu Earthlings, no? És un documental que crec que està narrat per Joaquin Phoenix, no? I crec que molta gent no pot acabar de veure'l. Jo estic en procés de vegetarianisme, però jo dic que no seré capaç de veure el documental este de Earthlings.
Earthlings, sí, terrícoles. Jo el vaig començar a veure i no el vaig acabar tampoc. No em va caler. O sigui, ja vaig fer el canvi totalment. Perquè era una acció de coherència, no? En plan, hòstia, m'agraden els animals, no sé què, no sé quantos, però... estic fent coses com no pot ser. I llavors un actor de sinceritat amb mi mateix vaig dir prou, o sigui, tallo això, com sigui, i ja està. És el mínim que puc fer per això. I ara que està tan en boga tot això del canvi climàtic i tot això, i bueno, si et vas informant veus que un quart de el que ens estem carregant al planeta és el consum de la ganaderia intensiva i tot això, per les desforestacions que es fan per plantar tota la soja transgènica per fer-los el menjar als animals, perquè ens consumim la carn. És tot una gran destrucció per una minoria del planeta. Llavors és com tot...
Però el que tu dius, jo crec que ve tot el canvi ha de ser una reflexió interna, no? Més que imposat, a base de com aquí que diu la sangre, l'altra con sangre entra, no? De dir, mireu això que violent és. Jo crec que és un procés molt intern, no? El pas.
Sí, el que passa que, una cosa, jo tots aquests llibres que he fet, ho he fet un poc a modo d'ensenyar. I no la convença. O sigui, en cap moment estic senyalant al lector, en cap moment dic por tu culpa, en cap moment dic què has de fer. Jo dic, això té aquesta conseqüència, això passa això. La decisió sempre és personal. I de cadascú, i jo respecto totes les decisions. I, de fet, al principi me'n recordo quan vaig començar, farà uns 14 anys, no sé quants, era el típic vagà gilipolles que no parava de dir a tothom de menjar-li el tarro, i el que vaig veure és que...
No aconseguies res.
Aconsegues el contrari, no? Llavors és millor que algú li entri així un poquito más suave...
Que va creixent, poc a poc.
Exacte.
És com la fe, un poc, no? És un poc com tindre un poc de fet. Va creixent, no?
Sí, tu tires una semillita i flampa. Al moment que l'agrava, tires una semilla, pum, i allò, treu arrels o no treu arrels.
Bé, Roger, parlem un poc de tècnica. La tècnica que hem pres és l'oli. És una tècnica molt, molt complicada, realment. Bé, complicada, si ningú ha tocat mai l'oli, és realment complex,
Bueno, sí, hi ha moltes... Abans s'il·lustrava, abans que existessin els iPads i tot això, hi havia molt d'acrílic, molt d'aquarela i molt d'oli. Moltes portades d'aquestes del Far West o de llibres i es feien amb oli, o dels còmics tipus Zimo, que es feien a l'oli. Passa que ara tot es fa en digital. A mi l'oli m'ha donat un llenguatge propi també perquè el faig servir no com a oli, no com tu poses un vídeo d'algú pintant a l'oli i ves com l'usa, jo no el faig servir així, sí, el faig servir quasi com a aquarel·les. O sigui, són molt, molt capes molt finetes, molt finetes. També he après que no només és important conèixer la tècnica, sinó a sobre què estàs pintant. Jo pinto sobre paper, perquè si pintés sobre tela no tindria espai per guardar quasi 2.000 il·lustracions que tinc, no? Imagina't 2.000 llençols en els cardo. Llavors m'he hagut d'aprendre quin paper em va bé, m'he hagut d'aprendre un potingue raro que me fabrico per impermeabilitzar aquest paper, perquè em llisqui, perquè m'actuï com baladures, perquè no em xupi la pintura.
La impressió és molt important, l'oli.
Exacte. Llavors també perquè es conservin, no? Perquè el bo de pintar analògic, que ara es diu analògic, és que tu pots fer exposicions i els pots vendre també.
I això és un tema també que alguna volta he parlat sobre el tema de l'original, perquè hi ha molta gent que em diu que treballar amb un iPad també existís un original. Jo tinc ahí els meus dubtes encara.
Bueno, hi ha una feina, evidentment, hi ha una feina, però el resultant són unes xispites en un pendrive.
Exacte.
O una impressió que et fa una impressora i tens allà una còpia.
Sí, o sigui, i pot dir el color com pot dir.
Però no hi ha la mà directa allò que ha deixat una manxa, no?, en el paper. És diferent. És una altra. O sigui, no estic devaluant l'iPad. A més, que just avui m'estava escoltant l'entrevista que va ser el David de les Heres.
Sí,
i estàveu parlant d'això,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Va haver un poquet ahí.
Exacte, i tu i comentaves que si això el substituiria i no sé què, jo veig el digital com una altra eina més.
Sí,
és una altra eina més que t'ajuda en rapidesa, t'ajuda... Passa que és otro lenguaje, és otro resultado, és una altra cosa.
Tinc entès que tu treballes també en digital per aportar aquests detalls que no pots aportar amb el pinzell, per exemple.
Sí, quan tinc que anar una cosa molt, molt petita, molt petita, doncs amb la pantalla tu pots ampliar mogollon i allà fas també... M'encarrego d'esborrar tots els cabells i pèls dels meus gats que queden enganxats a l'oli, que això sí que ho té, i a les entregues, a les editorials, es faig en digital sempre. O sigui, no entrego mai a l'original perquè se poden perdre, el poden fer malbé. L'original, a més, quan a tu t'encarreguen un projecte, l'original sempre és teu. Tu estàs cedint els drets de reproducció, no l'obra física en si. Llavors, sempre hi ha un escaneig, hi ha una mínima manipulació i enviar. De totes maneres, també es nota que el públic que consumeix aquest tipus de llibres o agraeixen quan veuen una cosa plàstica.
Sí, 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 sí. El que està clar és que les eines digitals han vingut un poc, després d'esta febre inicial de tot tenia que ser digital, han vingut a ser un recolzament, no? Perquè en l'era digital hi ha molta mentida, també.
A mentida? Què vols dir, molta mentida?
Bueno, molta mentida, molt de atajo, molt de truco, molt, no?
Que... Sí, mucho calco, mucho cojo una foto, sí. Le meto cuatro films. Sí, sí. Però, bueno, també una mica, fixa't en el nivell editorial, per exemple, s'està publicant com 20 vegades més que abans.
Sí,
i estan com, hi ha una demanda de novetats brutal, i què et dona el digital? Et dona rapidesa.
Exacte, és el que anava a dir-te. Tu, clar, els teus treballs són uns treballs que te portaran un temps d'execució bastant més llarg, al millor, no?
Sí, però vaig preguntant i no te creus que mucho más que algú que fa el digital, eh? Mm. La única diferencia es que yo mojo pincel, pongo tanta cantidad de líquido, suco tanto cantidad de pintura, apreto más o menos. Lo que yo faig manual, tengo que hacer obrir y tancar menús, flechitas, y moviendo cursores para conseguir esa... Sí, es un poco eso. El que pasa que los controles Z, pues ellos los tienen más a mano. Jo amb l'oli sí que tinc un tipus de control Z, que és que com imprimeixo el paper i l'oli no s'asseca tan de pressa, puc esborrar amb un drap molt ràpidament tot el que estic fent. Diferent amb l'aquarela o l'acrílic que te queda pegat ahí i ja no
pots
tocar.
Ja no pots.
Clar, és que fins que no he tocat l'oli he passat per moltes tècniques fins que m'he quedat amb aquesta. Ara també li estic fotent molt al llapis, m'ha encantat el grafit.
Sí, estic veient les últimes publicacions d'Instagram que veig que estàs ahí dibuixant, en alguns vídeos he vist que estàs dibuixant. Molt de detall perquè tinc entès que tu abans vas treballar com a il·lustrador científic.
Sí, em van tenir a l'Institut de Xeus, me tenien allí en un sòtano, perquè era el despatx que em van deixar, i m'encarregava de fer les làmines, il·lustracions, pels articles de metge, sobretot de la part de traumatologia, i em dedicava pues, això, a dibuixar fractures de fèmur, com ho arreglaven, com allargaven els condroplàstics, l'enanismo, saps? Aquests que tenen així cames curtes i processos de parto, cirurgia estètica, tot això, molt mamat, amb guaix. I aquí, bueno, vaig aprendre molt d'anatomia i de textura, sobretot. no tenia ni idea del que eren royalties, no tenia ni idea del que eren contractes, i tota aquella obra que vaig fer l'he perdut tota i han anat fent servir l'obra com si donat la gana. Però bueno, era molt jove, molt petit, i ja aquells dibuixos ja ni sé on em paren. Però van ser 4 anys que vaig agrair molt, sobretot a nivell personal, com a aprendre la tècnica, això sí.
Bé, i el tema de treballar i publicar, crec que sobretot on més treballes o més publiques és a Itàlia, no?
Sí, ara hi ha l'editorial Logos, que des de farà ja 9 anys, no sé quants, que estic traient de 2 a 3 llibres a l'any, i és un poc el seu modus operandi, que agafen una autora, un autor, un il·lustrador, un il·lustrador, i li fan fer, i anem traient títols. Sí, sí. És una editorial un poc oceanar, que mola la bola, en el sentit que trenquen motllos. De fet, són els més diferents quan vas a fires, perquè tenen una tendència fosca, tenen una tendència al llibre que no sempre tot és super happy, saps? I busquen un estil d'il·lustració que els encaixi dintre aquesta pseudofoscor. A mi m'encanta. Clar, perquè... I tinc molt bona relació amb ells, també. Digues.
Tu has treballat en moltes editorials, treballar amb unes o altres, també variarà un poc el teu treball, no? Respecte a què pots publicar en cadascuna d'elles, com pots treballar.
Sí, clar, a mi Logos, per exemple, em dona... És que ni em diuen res, o sigui, començo a fer, em vaig enviant, tinc una manera de fer que vaig acabant les il·lustracions, les originals, vaig enviant, i la resposta és sempre grillos, o sigui, com ves fent, no? En canvi, sí que hi ha altres editorials doncs, pel públic que tenen o pel tipus de col·lecció, doncs, també és per aquí, o això és massa fosc, això no sé què, canviant això. Però bueno, no he tingut mai molts problemes. També em sé adaptar. El ser professional també et va educant l'ull en el sentit de que, a veure, d'on vull ir a treballar aquí? Vale, doncs, veig per on es mouen, què els agrada, i medio fusiones, qual gota de mercurio que absorbe sí, altra. Sí. Aquest estil que fan ells, no? I... Però sempre intentant deixar la teva impronta que se't reconegui, clar.
I a banda de treballar amb editorial, també tens que treballar moltes voltes amb un autor.
Sí, he treballat amb molts autors i em porto superbé amb tots. Menys els que són super mega hiper mega top, aquests que tenen ahí Premio Cervantes i no sé què, no sé quantos, pues, aquests que, és que no pots ni escriure'ls un mail.
Ah, no pots,
Amb la resta, amb Aceituno, amb Aliaga, amb molta gent tinc molt bon rotllo sempre. I sempre demano si hi ha alguna cosa que no entenc, escolta això, què volies dir, perquè ho interpreto així. És un triangle, sempre. Triangle és l'il·lustrador, autor, editorial i perquè cada un llibre maco, sí.
Hi ha molta lluita d'egos també per part de l'autor, perquè moltes voltes ho creu que és un llibre, portal, il·lustració de, saps? Com aquell que diu, bueno, i la il·lustració l'ha fet aquesta persona, i dona la sensació que queda en segon pla. A voltes dona aquesta sensació, no?
No, jo és que l'ego solo sé que sirve para hacer un canuto i si cal dur pel cul i apretar i que no surti. Serveix per això l'ego, no tinc gaire ego. No m'importa. Sí que has d'estar a la coberta, perquè hi ha la teva feina, però en els llibres sempre estem en segon. Hi ha l'autor i l'il·lustrador segon. Exacte. Però no m'importa. Uh-huh. No, gens d'ego. I de cara als autors, pensa que jo no toco res del que ells escriuen. No pots tocar res. Pots suggerir, perquè igual et plantegen una escena escrita que visualment és pobra i li dius, mira... Això, però res, detallets, com per exemple un llibre que vaig fer on hi havia un corb, l'autor me'l va vestir amb una gabardina. Jo li vaig dir, aquesta gabardina no representava res, només un complement. Li vaig dir, mira, si li quitamos la gabardina, el joc de plumes i visualment pot ser més maco que no un ocell sempre amb una gabardina a sobre. Ah, doncs vale, i
la gabardina,
ja està. Cosetes d'aquestes, sí. Bueno, i després hi ha el tema ètic, si tornant al tema ètic, que per aquí ja o es baixen del burro o jo m'assurto, que és quan normalitzen maltractaments animals.
I en què estàs treballant ara?
Bueno, mira, des de fa un any, que això no ho puc posar a xarxes, però t'ho puc comentar, estic treballant amb una empresa d'efectes especials aquí a Barcelona, que es diuen DDT, FX, i estic fent criatures monstruoses per diverses produccions. O sigui, estem codo con codo creando monstruos i bichos i seres per a pel·lis. El que passa que, clar, tot això està bajo secreto, no puc ensenyar-ho ni mostrar el bicho ni nada, i m'està encantant. És una currada, o sigui, és un treballar molt per a que te tumben tot i tornar-ho a fer i que surti millor, però és increïble el procés de fer un dibuix teu i després veure-lo en tridimensional real, un bicho que s'està movent, tot això és una passada. O sigui, ara estic molt ficat amb això i alhora estic treballant, he acabat un títol que ara surt publicat ara de Jack London, La llamada de lo salvaje, i ara he començat un llibre per la fundació d'una col·lecció de Sea Shepherd, que són un poc los com Greenpeace, però més pirates, sobre aquesta problemàtica de la matança de dofins per fer sopa d'aleta de tiburon, que és una bestialitat. I estic fent un llibre sobre això, ara mateix.
Bé, Roger, per anar tancant, que no res, que qui vulgui saber més de tu, xarxes socials, jo per Instagram sí que he vist que tens bastanta activitat, no sé, també tens una pàgina web, no?
No, web no, sempre me l'he hagut fer, però ja estic amb el meu germà, que és web constructor, i mai acabem.
En construcció.
Que avui en dia, amb Instagram, l'Olmos, ja. Em poden trobar l'Olmos, o el Facebook el tinc superabandonat.
Ja, com tot el món.
Pàgina web, Behance.
Behance també té, és veritat, a Behance també té vist que tens obra, i sobretot a Instagram, que és més directe, i sobretot, qui vulgui conèixer-te bé, que qualsevol dels títols que tens publicats, que són vora 100, no? Els que ja publicats, doncs que millor oportunitat que a través d'algun treball teu publicat ja, no?
Sí. Molts igual alguns estaran tan descatalogats perquè tenen com no sé quants anys, però sí, clar, a llibreries, tot arreu, se'n troba per ahí, i tant.
Bé, Roger Olmos, no res, tot un plaer haver pogut parlar amb tu este matí, així un dia perfecte, i haver-te conegut a tu i sobretot a la teva obra, i res, que els oients, ja que per així no es pot veure la teva obra, no res, que et busquen per Instagram.
Sí, perquè per ràdio...
Ja a voltes se ho pense, dic, estic fent un programa que parla d'artistes, però la gent, si està escoltant el programa, no pot veure l'obra.
Bueno, l'escoltem i després ja ho buscaran. Ja.
Exacte. Roger, tot un plaer.
Un plaer, Edu. Merci a vosaltres.
Y ese euro que te has ahorrado, que te ha hecho el descuento en la cesta, ¿te lo vas a gastar en...?
Un bocadillo de un euro en el mercado central.
¿De?
De Valencia.
No, claro. ¿De qué es el bocadillo?
Y yo que sé, vamos a ver lo que queda, que seguramente no quede mucho. Yo creo que es para allá, ¿no?
Esta mañana en la playa te conocí.
Fins així una nova edició d'Un dia perfecte. Pots recuperar, si vols, edicions anteriors. Ja saps, ho pots fer a través de la web de la UPB Ràdio, a la secció de Ràdio a la Carta. Trobaràs totes les temporades, les 4 temporades d'Un dia perfecte. I també a iVoox. Busca'm com a Un dia perfecte i allí trobaràs les 2 darreres temporades. I ja saps, si vols, busca'm a Instagram, em trobaràs com Un dia perfecte i podràs enllaçar tant a l'obra de Álvaro com a la de Roger i la de la resta de persones que han passat durant aquests 4 anys pel programa. Adeu. A la tarda.
Bien, si tú vendrás, pero si vienes te voy a llevar a un lugar en que solo yo pueda ver la luz que tienen tus ojos.